Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes al programa Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana en companyia del Joan Maria Claveguera. Molt bona tarda, Joan Maria.
Hola, bona tarda, com estem?
La Iva Anguera, també nosaltres. Benvinguda, Iva.
Hola, bona tarda.
I saludem per primera vegada la Noelia Carceller. Noelia, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ella és periodista de Crònica Global. Ens acompanyarà en el programa d'avui, que tenim com a convidat el senyor Sergi Sabrià. Senyor Sabrià, bona tarda.
Bona tarda, un plaer.
Ell és viceconseller de Comunicació i Estratègia del Govern de la Generalitat, un govern que ja està en funcions d'aquí, doncs no pas gaire, el 12 de maig estarem ja en període de dia d'eleccions, aquell dia 12 de maig, i mentrestant doncs hem viscut aquests últims dies una sacsejada al taulell polític català amb aquesta candidatura del senyor Puigdemont a la presidència de la Generalitat. Jo crec que una candidatura que deixa les coses tot molt obertes, pot passar qualsevol cosa. Jo no sé si es pot animar el vot independentista amb l'entrada del senyor Puigdemont, també el vot constitucionalista, jo no sé si pel mig el damnificat de tot plegat pot ser el PSC amb aquesta ambigüitat que els caracteritza. Aviam, el senyor Sabrià, viceconseller d'Economia, de Comunicació i Estratègia, quina anàlisi fa d'això?
A mi m'agrada més parlar de nosaltres que de tota la resta i hem començat aquí fent un remenat
molt,
xulo. En tot cas, crec que el que passa ahir és previsible i bo, no? Previsible i bo vol dir el president Puigdemont s'ha presentat a les tres últimes eleccions catalanes i entenem com a normal i positiu que pugui fer-ho també aquesta vegada, a més després de, no, de les primeres fases de l'aprovació de l'amnistia, i per tant està bé que tothom pugui competir en unes eleccions com aquestes. No sé a qui afavoreix o a qui perjudica, en tot cas Esquerra Republicana
té tot molt obert, no?
Esquerra Republicana té molt clar que al final nosaltres tenim un projecte pel país, que l'hem de defensar i que només contemplem una opció, que és que repeteixi el president Pere Aragonès i per tant guanyar aquestes eleccions del dia 12 de maig. No ens agradaria estar aquí, de fet, ens hagués agradat esgotar la legislatura, però aquí l'irresponsabilitat, no, de molts, en aquest cas, ha fet que segurament els millors pressupostos de la història, per expansius, perquè feien fer un salt al sector de la cultura, per exemple, costant-lo el 2%, que és la reclamació històrica, perquè posaven part de la solució, el dèficit de la salut, hi havia recursos doncs, per l'educació, no? Que no hem tingut excessives bones notícies els últims anys, doncs, escolti, per posar-hi més professionals i per posar-hi més recursos i per poder fer un nou salt, i la irresponsabilitat ens ha portat en aquesta situació de no tenir pressupostos, i per tant aquí creiem que el millor que podíem fer pel país era recomptar-nos, i nosaltres només esperem una cosa d'aquest recompte, que és ser més forts, guanyar les eleccions, tenir més diputats que els que tenim ara i continuar governant Catalunya.
Durant la presentació que va fer el senyor Puigdemont com a candidat a la presidència de la Generalitat, ell deia que només tornaria a Catalunya en el cas de que guanyés les eleccions i que pogués ser president de la Generalitat. En aquesta situació jo dibuixo dos escenaris: o que aconsegueixi la majoria absoluta, que és una cosa avui en dia complicada, o tenir el suport d'altres forces independentistes, en aquest cas, per exemple, vostès. Vostès li farien costat al senyor Puigdemont?
És que nosaltres només
contemplem una cosa. Ja ho sé, que volen guanyar les eleccions.
Només contemplem una cosa, que és guanyar les eleccions, i de fet és el que van fer l'última vegada respecte...
Tot plegat al CEO, per exemple, deia un frec-a-frec entre tots plegats, entre el PSC, vostès i Junts, no?
L'última vegada ja va ser un frec-a-frec entre tots plegats, diríem, i ja es presentava també el president Puigdemont, sí. I també devia preguntar moltes vegades si el votaríem o no, i al final doncs ens van haver de votar ells a nosaltres perquè vam guanyar, i per tant la nostra voluntat és tornar a guanyar una altra vegada i que el president Aragonès repeteixi, i ja està, i aquesta és la nostra línia, diríem. Al final no va ser ahir un dia de sorpreses, no? O sigui, al final que el president Puigdemont tornaria per ser investit, crec que ja ho hem sentit moltes vegades, no? I que
no
vaig veure res nou, no? I que el principal focus d'atac doncs era bàsicament Esquerra Republicana, i alhora li feia com una mena d'oferta per caminar junts, sí. Doncs escolti, és molt difícil, diríem, no? Si la gent se l'abraça, si vols fer alguna cosa conjunta i no se la mossega, i per tant escolta, passar pàgina és una competició electoral, són models de país molt diferents, diríem. La nostra proposta és socialdemòcrata, expansiva, no? De posar més recursos a disposició de la gent, i l'altra doncs és la de la dreta, la de les retallades. No, tot això ho sabem, diríem, crec que no ha canviat gaire. El que hem de fer és contraposar models, i creiem que el nostre tindrà el suport de la gent.
Molt bé. Hi ha una última pregunta, perquè tant la Iva com el Joan Maria
els veig amb ganes, ja, ganes de preguntar, ja ganes.
Però jo me'n queda una encara. Aquesta campanya, que d'aquí a poc començarem, 25 d'abril, si no estic, no vaig equivocat, quin serà el cavall de batalla d'aquesta campanya? El tema del finançament singular, del que se'n parla, que vostès en parlen, o el tema del referèndum? Quin serà el gran cavall de batalla?
Bueno, nosaltres no entenem una cosa sense l'altra, diríem, i per tant, per nosaltres les dues són importants. La resolució del conflicte polític, òbviament, no pot sortir de sobre la taula, i per tant, nosaltres a la taula de negociació que tenim muntada amb l'Estat sempre la vam explicar en dues fases, i per tant la primera fase era l'amnistia, i amb aquesta completa s'ha de parlar de com aquest país torna a votar, es recompta, i per tant es soluciona el conflicte polític a partir de les urnes. Això serà ràpid? Doncs probablement no, i per tant segurament serà una negociació llarga, com passa en aquests casos. I en el mentrestant, Catalunya pot seguir amb un dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros? Doncs no, perquè la seva gent no s'ho mereix, o perquè, com dèiem abans, escolta, nosaltres fèiem uns molt bons pressupostos i posàvem un parche al sistema de salut català, i per tant, bueno, era menys, o tenia menys pèrdues que altres anys, o menys dèficit que altres anys, però això necessita una solució definitiva, perquè els catalans generen prou, paguen prou, com perquè la situació no sigui aquesta, i per això vam presentar aquesta proposta singular, que immediatament va ser rebutjada per Salvador Illa, i els que ens va tractar de privilegiats. 22.000 milions de dèficit fiscal, unes dificultats enormes per quadrar les finances de la Generalitat, i la resposta de Salvador Illa és que som uns privilegiats. Doncs jo crec que això explica molt de què anirà aquesta campanya, de qui defensa Catalunya, de qui defensa els catalans, de qui vol que en aquest país s'hi visqui millor i qui ja li està bé com està. Per tant, Salvador Illa anirà a defensar que els catalans necessiten més recursos? No. Anirà a defensar que els catalans han de gestionar els trens perquè arribin a l'hora d'una vegada? No, perquè ja li està bé que els gestioni Espanya, i així podem anar posant exemples fins a l'infinit, no? Doncs la campanya ha d'anar d'això, és aquesta confrontació de models.
Molt bé, doncs Joan Maria, Iva, som-hi.
Sí, senyor Soria, a veure, quan un surt al carrer i va a manifestacions de l'11 de setembre, veu que hi ha una veu, no diria que sigui unànime, però sí que té molta potència, que és que reclamen que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, i fins i tot la CUP, que és el tercer partit independentista, es posin d'acord i vagin junts a les eleccions, i després ja faran el model de país. Però és clar, veient els líders polítics tant de Junts com d'Esquerra Republicana, aquesta gent que surt al carrer i que demana unitat per guanyar unes eleccions i poder tenir més força, veu que cada vegada l'esquerda entre Esquerra i Junts és més gran. Això va en contra de les forces independentistes i fa que a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya aquells partits que són més nacionalistes espanyols tinguin moltes més opcions. Escolti'm, això és insalvable a hores d'ara?
Sí, primer crec que hauríem de definir el quan surts al carrer, no? Quan surts al carrer la gent ens diu quina gent, o sigui, l'11 de setembre, quan surts al carrer, quan sortien 2 milions o quan en van sortir, no sé, 100.000 l'any passat?
Des dels 2 milions fins ara.
Menys? Sí. I són aquests 100.000 que ho reclamen, això? No ho sé, jo no ho sé. Vull dir que no devem caminar pels mateixos carrers, però és possible.
És una mica metafòric.
Jo soc de poble i de caminar per uns altres carrers, però en tot cas, això una. Dues.
Per tant, és superxulo. La gent que vota independentista no reclama aquesta unitat dels partits independentistes?
És que em sembla la gent com un concepte molt eteri, per tant, segons quina gent. Clar, a tots ens passa, diríem, però això no és tota la gent, és segons quina gent demana. Sí. Però jo vaig pel carrer i la gent no entén per què els últims pressupostos de la Generalitat de Catalunya, que eren una oportunitat per estar al costat de la gent i, per tant, per explicar-li a la gent que els governs independentistes els ajuden, no tenen els vots de Junts. Hòstia, jo vaig pel carrer i la gent m'ho pregunta, això. O sigui, com pot ser que si hi havia més recursos per l'educació, més recursos pels hospitals, més recursos per la cultura, hi hagi gent que s'estima aquest país i que és independentista i que no ho voti? A mi també m'ho pregunten, això. Per tant, jo què sé, no sé, si ve algú de Junts la setmana que ve, crec que també li podeu preguntar. Llavors, el país de les retallades de Junts amb el país que vol Esquerra s'assemblen molt poc, però molt poc, molt poc. Per tant, en què ens hem de posar d'acord? Bueno, en com fem que la independència sigui una realitat, no com ho fem veure. I per tant, el dia que hi hagi un pla per fer la independència, que és el que més ajudaria la gent d'aquest país, segur que ens posarem d'acord. Però en el mentrestant, anar junts a eleccions a fer què? A retallar? Nosaltres no hi serem.
Senyor Sabrià, jo li volia preguntar per l'última crisi que està afrontant el govern de Pere Aragonès, tot just entrant a la precampanya electoral, que és la crisi de presons. La consellera Ubasar va anar al Parlament aquest dijous i pràcticament tots els partits de l'oposició li van demanar la dimissió, que de fet és quelcom que ja li estan demanant els sindicats i els portaveus dels funcionaris de presons, que parlen una mica més per lliure. S'ha gestionat malament la crisi que va començar amb l'assassinat d'una funcionària de presons a Mas Enric? S'haurien d'haver assumit responsabilitats abans? S'ha explicat malament el que s'ha fet?
Jo crec que primer tornar a donar una vegada més el condol a la família d'una servidora pública que mor assassinada en una presó. És el primer cas en 40 anys i és massa, diríem. O sigui, és veritat que només és una, però hauria de continuar sent zero. Però crec que això no pot posar en qüestió el model, i que el que ha passat en molts casos, com a mínim per una part dels servidors públics d'aquest àmbit, és que d'aquest àmbit han aprofitat per posar en qüestió el model. I el model és un model que fa 30 anys doncs, tenia un 30% no, de presos que tornaven a repetir els mals hàbits i per tant tornaven a la presó, tornaven a estar, i ara en té un 20%, i és una de les xifres més baixes, la més baixa de l'estat espanyol, diria, i una de les més baixes d'Europa. Per tant, el model és bo i la feina que s'està fent és bona. I per tant, on estem ara? Doncs estem treballant, intentant saber tot el que va passar per poder prendre les decisions que s'hagin de prendre si en algun moment, en algun pas, hi va haver alguna cosa que no es va fer com s'havia de fer. Però no es pot posar en qüestió, no, o crec que no. Estem convençuts que el model no es podia posar en qüestió, entre d'altres, perquè és un model que és molt nostre, molt d'aquest govern, que el partit que hi ha al capdavant d'aquest govern ha gestionat les presons durant molt temps els últims anys i que ens ha portat a totes aquestes bones xifres. Per tant, què hem de fer? Estudiar-ho tot i veure què podem millorar. Però el que no podíem fer o el que no podem cedir és a un qüestionament d'un model que funciona, que té algunes de les xifres més bones d'Espanya i de l'estat espanyol i d'Europa, i per tant això no ho podíem posar en qüestió. Per tant, tot es pot fer millor? Sí. Hosti, és una situació que havíem d'haver... o que no s'ha de tornar a produir mai més? Segur que també. Tot es pot fer millor? Tot es pot fer millor. Ara, no podem posar en qüestió un model que funciona.
Aquest model que vostè diu que funciona també és el que ha vist un increment més important d'agressions a funcionaris a dins de les presons. Els funcionaris els estan demanant ser autoritat com ho són els mestres i no sembla que no obtenen resposta.
No obtenen resposta perquè crec que no seuen a la taula, no? Llavors,
jo estic dient, abans d'aquesta crisi
jo estic no dient que això és una de les opcions que es poden resoldre, no ho sé, però crec que seria bo per a tots poder seure en una taula. I per tant, si s'ha dit que es podia parlar de tot, doncs el que estaria bé és poder seure i poder-ne parlar. Jo crec que l'actitud de no voler dialogar o de un intercanvi, no? O sigui, bàsicament s'han demanat dimissió. Bueno, les dimissions no et solucionaran el sistema, i per tant el que has de fer és seure, parlar i veure quines són les millores que hosti, de l'aprenentatge d'una situació que ningú volia que s'hagués produït, poden millorar els protocols, poden canviar doncs, les garanties, i per tant, si tenim algun problema, és cert que les agressions han crescut, igual que jo deia, hosti, la reintegració i la reinserció està funcionant, doncs sí que, doncs escolta, sentem-nos i parlem-ne, però s'ha de voler seure, és molt difícil si no el vol seure arribar a solucions.
El que passa que el perfil també dels delinqüents ha canviat molt, El delinqüent dels anys 80-90 era un tipus de delinqüent, i ara els dels que tenim actualment són delinqüents de moltes, en fi, tipologies diferents, i que també marquen una mica com s'ha d'actuar a les presons. Hi ha un fet cert que comentava l'Aiva, per exemple, que els funcionaris han demanat en alguna ocasió que els faciliten aquests aerosols que habitualment porten les moltes dones per d'autodefensa, no? Se'ls hi han negat, això també sembla una mica estrany tot plegat, no? Però bueno, en fi, són decisions que es prenen als departaments corresponents.
Però sis dies, sí, per fer un informe que no tampoc ha portat tanta llum i que els sindicats l'han criticat, no creu que això és millorable? No sabria.
És segur, dir, que
sis
pot...
dies per fer un informe que encara té moltes incògnites.
Bueno, hi ha tota una part que està judicialitzada i, per tant, al final de totes les incògnites trigarà encara més. En tot cas, jo crec que si s'ha d'avançar més, s'ha de seure. I s'han de seure totes les parts. I, per tant, bueno, jo espero que a partir de la setmana que ve doncs aquestes coses puguin anar avançant i puguem anar-ho tancant i que no es produeixin més situacions com aquesta.
Noelia, som-hi.
Senyor Sabrià, jo tornant al tema d'abans, del discurs del Puigdemont, durant el seu discurs va apel·lar molt a l'esperit del 2017. No sé si Esquerra està per això o si aquest discurs del Puigdemont els apropa més Esquerra al PSC o continuareu dient que no pactareu amb el Salvador Illa?
És que Esquerra té un model propi, per tant, quan algú apel·la al 2017, per nosaltres el 2017... O sigui, al final som Esquerra Republicana i, per tant, venim d'una etapa, molts dels que som allà, o sigui, molta gent s'ha incorporat més tard, però molts era d'això, no? Jo vaig arribar a ser alcalde del meu poble i era el poble més gran de tot Catalunya que tenia un alcalde d'Esquerra des de la República i, per tant, el normal era tenir un regidor, intentar fer els saladors o aquell ajuntament que no hem entrat mai, a veure si entrem. Clar, el 2017 ens quedem a un pas de la independència de Catalunya i, per tant, per nosaltres, que som independentistes, és un salt sideral. I què fem allà? Continuar aprenent, perquè nosaltres no volíem arribar a un dia que hi estiguéssim molt a prop. Nosaltres volem arribar al dia en què Catalunya sigui independent perquè estem convençuts que és la millor manera d'ajudar a la seva gent i de viure millor. I, per tant, nosaltres seguim aquí. Per tant, nosaltres estem a prop d'un partit constitucionalista com el PSOE, a més amb un model que jo crec que cada vegada és més de dretes, més lobista, no? Més, no, estem molt lluny. Estem a prop d'una proposta que en aquesta clarament, no? La de Junts, que clarament és de dretes, no? Molt més de retallades i que a més en l'àmbit nacional viu ancorada al 2017, tampoc, perquè nosaltres el que volem doncs és un país d'esquerres i que miri endavant i que en aquest mirar endavant inclogui com arribar a la independència de manera definitiva, no com mirar com de prop vam estar-hi el 2017. Per tant, el nostre model és propi, per tant, la insistència de qui estem més a prop doncs té molt mala solució, perquè el que volem nosaltres és fer més diputats dels que tenim ara.
Però bueno, heu pactat tant amb el PSOE allà a Madrid com amb el PSC aquí a Catalunya.
I amb Junts vam estar governant durant l'inici de la legislatura, no? Fins que ells van decidir agafar la porta i sortir, i hem pactat uns pressupostos a... La investidura amb la CUP, 3 pressupostos amb els comuns, un amb Junts, 12 amb els socialistes, la renovació de la corporació i d'alguns altres òrgans estatutaris amb tots alhora. I és així, no? La política contemporània, sí. Pues ja no hi ha dos partits, ja no hi ha uns que en tinguin 65 i que te'n faltin 3, sinó que en tens 33 i te'n falten 35. Pues, escolta, això obliga a arribar a acords amb gent que no hi estàs massa d'acord o en estar parlant del Hard Rock, que ens interessa molt poc, durant molts de dies.
I l'estratègia dels comuns en aquest sentit, vostè l'entén? Vull dir, tomben els pressupostos de la Generalitat per al tema del Hard Rock i del casino. D'un casino que...
En l'àmbit social...
I ahir divendres va i tomben els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona.
En l'àmbit social, segurament, és el partit més proper que tenim, els comuns. O sigui, hi ha moltes coses que veiem igual. En l'àmbit nacional, no, però en l'àmbit social... Per tant, que els millors pressupostos de la història de Catalunya, per expansius, per grans, per possibilitats d'inversió a tot arreu, els tombin els comuns, jo no ho entenc. I vull pensar que els votants dels comuns tampoc, i que ho notaran, perquè crec que es van equivocar molt greument pel país. I que segurament és una decisió tàctica, no? Perquè d'una altra manera no s'entén.
Ja, però decisió tàctica de qui i per què?
Doncs no ho sé, o sigui, jo crec que van voler marcar distància amb el govern, no? La senyora Colau surt sempre molt enfadada a tot arreu, doncs no ho sé. No, jo no puc contestar aquesta pregunta, l'heu de convidar i no, ja us explica.
Convidada ho està, no vol venir, però bueno.
Tu parlaves de l'atomització de partits i això que complica molt les investidures i la governabilitat. Espanya i a, i a, i a Catalunya. Però i amb la llei d'amnistia pel mig, que esperem que s'aprovi quan s'hagi d'aprovar, però una cosa és l'aprovació i l'altra és l'aplicació i el que diran els jutges. És a dir, quan tenim jutges com el García Castellón i el Joaquín Aguirre, no sé, quina és la vostra perspectiva perquè no es deixi de perseguir els independentistes malgrat que guanyin o perdin eleccions. És a dir, això encara complica més el panorama polític del país.
Ja, però l'independentisme serà perseguit. No, vaja, no li veig. O sigui, l'objectiu últim és guanyar definitivament, perquè l'independentisme serà perseguit sempre, diríem. I al
guanyar,
final,
guanyar definitivament, què vol dir?
Doncs ser independents. Ser independents, estar reconegut, sí, clar, que ser perseguit. Clar que s'ha perseguit. O sigui, vostè creu que Pedro Sánchez volia fer l'amnistia perquè li venia molt de gust, perquè som supermajos? No.
No.
És un tema de necessito aquests set tios de Junts i aquests set tios d'Esquerra, i si no, no me'n surto. I abans només ens necessitava nosaltres i vam aconseguir arribar fins als indults, ara ens necessita tots i arribes fins a l'amnistia.
Però això el PP no? Igual en el ja seu està. Moment, eh?
I això el PP igual en el seu moment. I per tant,
senyor Aznar, quan tenia majoria absoluta no necessitava ningú.
Per tant, opció
1, tancar-nos a la presó. Opció 2, fer l'amnistia perquè ens necessites. I és així a Espanya. És que no té... Bueno, no ho sé, ara podem haver passat. Però
Espanya o la política.
M'ha quedat molt contundent, però és exactament així. O sigui, opció 1, tancar-te a la presó. Hòstia, els necessito.
Home, opció 1, tancar-te a la presó després d'haver comès algunes irregularitats, il·legalitats, durant el 17 i haver-se passat la Constitució, l'Estatut i les lleis pel forro del pantaló. Vull dir que els processos judicials no venen que Pedro Sánchez necessiti
des del punt de vista d'alguns jutges i no d'altres.
Està superbé, tot això que has explicat, sí. I espero que estiguis molt convençuda ara. En el panorama del 2017 ho tornaríem a fer una altra vegada i mil vegades, que és demanem permís per posar les urnes, intentem arribar a no sé què, fem servir el codi de la Constitució... No, està tot prohibit, doncs agafes i les poses, perquè les urnes són democràcia i per tant hi ha coses que passen per sobre tot la resta i després et foten a la presó. Bueno, és Espanya és així, per això volem marxar, és que no té més.
Si regales els nostres DNIs, doncs sí.
Aguirre i Castellón...
M'has dit que ponen tu DNI? No, no,
no,
per favor.
DNI. Aquest argument, a mi no me'l sentiràs.
Només he entès DNI.
No, he dit si regales els nostres DNIs. Jo volia preguntar-li per una altra cosa, per sortir del bucle aquest, perquè això ja ho discutíem el 17 i francament és molt bonic.
És que crec que
ho discutirem el 28 i el 29.
És que el debat està cansant molt.
El 28 i el 29.
Quin sentit, per tancar aquest debat, quin sentit té proposar model de finançament des del govern, només des del govern, quan ja s'han convocat les eleccions? És a dir, sense el concurs de més forces al Parlament i quan ja estem immersos en un procés electoral.
Bueno, tu en segueixes i per tant saps que té sentit, perquè al final no volíem estar en període electoral, volíem estar amb el pressupost aprovat i continuar governant. Hi havia un encàrrec de definir un model de finançament per part de la consellera d'Economia pel president, i crec que una setmana abans de convocar us diem, escolta, la setmana que ve ho presentarem, i el govern fa la feina i el seguirà fent perquè això pot durar dies, diríem, i per tant el que necessita aquest país és continuar sent gestionat, perquè és igual, abans parlàvem de les presons i crec que és un tema que s'ha d'acabar de tancar bé, tot i que ja està com molt encaminat, però també tens un problema amb la sequera i hem de continuar governant, igual que hem de continuar governant, hem de continuar preocupant-nos pels ciutadans de Catalunya, i per tant té tot el sentit que si hi havia un encàrrec fet, que tots sabeu que existia, que no era un tema de campanya, sinó que estàvem a punt de posar-ho sobre la taula, que ho continuem posant sobre la taula com passarà amb altres projectes.
Aquest projecte serà una condició sine qua non per qualsevol cosa que vulgui aprovar el PSOE independentment del que passi a les eleccions catalanes?
Bueno, és que ja forma part de l'acord d'investidura obrir un espai de negociació del finançament, per tant, allà anirà.
I el PSOE us ha dit que no hi haurà espai bilateral.
M'agrada que facis aquesta pregunta, perquè el PSOE sempre diu que no, i ens va dir que no hi hauria indults, ens va dir que no canviaria el Codi Penal, ens va dir que no hi hauria amnistia, ens va dir que no hi hauria referèndum, i ara ens diu que no hi haurà finançament. I d'aquestes coses, cinc coses, tres ja les tenim fetes, i les altres dues van viniendo. Per tant, no hi ha problema, que nosaltres sortim i el PSOE surti i diu, escolti, això no, i són rapidíssims sortint, i en canvi després en passant-s'ho són més lents, però s'ho passen.
Les línies vermelles, que se les traguen totes.
Ho hauran de fer aquesta legislatura, abans que s'acabi, si no... No hi veig sí, gaire probabilitats.
Sí, sí, és, jo crec que si ens ho mirem des del punt de vista d'avui és bastant així, també ho dèiem l'última legislatura i al final, jo què sé, Pedro Sánchez té més vides que un gat, no? Però sí.
Gràcies a la perifèria.
No. Noelia.
Sí, a Esquerra va escollir candidat fa temps, PSC el va escollir el cap de setmana passat. Es diu, no, que tant Esquerra com PSC buscàveu aquest avançament electoral, potser, no sé, per interessos, també parlaven d'una sequera que s'agreujarà durant els propers mesos. Estava buscat?
Nosaltres volíem esgotar, i de fet, si dimecres passat haguéssim tingut un vot més, perquè al final va anar d'un vot, ara no estaríem aquí. I crec que qui coneix el president Aragonès sap que havia explicat moltíssimes vegades que volia esgotar i que si una cosa és per Aragonès és molt fiable, no? I tot allò que diu ho compleix i per tant era una situació no volguda. I per tant,
però sí que
ho defensarem a totes, esperem que això doncs, ens doni al final un bon resultat, però no era l'escenari que volíem.
Però sí que sobta que al final els dos partits que més preparats estàvem són, bueno, Esquerra ja va escollir candidat fa temps.
Nosaltres sempre estem preparats. I que al final les urnes són el lloc natural d'un partit polític i per tant estàs sempre preparat pel que pugui ser. És veritat que era la primera vegada que teníem nosaltres el botó vermell, no? I que podíem prendre la decisió, però intentem que sempre ens agafi preparat. I tothom tenia la maquinària a punt perquè anaves a unes europees, per tant, no ho sé.
Hi ha 33 diputats. 33 diputats també era el risc aguantar tota una legislatura, no?
Difícil.
I amb un Junts que havia sigut soci de vostès i que i apretava d'aquella manera, eh? S'esperaven vostès que Junts apretés tant i tant?
O sigui, no, jo el que no m'esperava, i ho dic així com més personalment, jo el que no m'esperava és que Junts, que és un partit tradicionalment de govern, agafés la porta i marxés. No m'ho esperava. I sabíem que no seria fàcil, i sabíem que són dos models de país diferents, i havíem estat molt de temps negociant, i havíem fet un paper molt llarg per tenir com més coses escrites millor i més clar la manera de gestionar qualsevol diferència, no? I estava, hi havia un acord de govern molt ampli i molt detallat. Jo no esperava que agafessin la porta, no? Perquè crec que de les característiques que li queden, no? Hòstia, és que és la vella Convergència, eh? Per tant, som un partit gran, dur, preparat, amb una història de 60 diputats de mitjana normalment, més o menys. Bueno, o sigui, jo sí crec que si alguna cosa li quedava era experiència de govern, però també la va llançar per la borda sortint de govern, jo que sé, en el moment que crec que no tocava, ja està. Nosaltres en tenim 33, hem governat amb 33 i és el nombre més gran de diputats que hem tingut des de la República.
Després d'aquesta experiència, Junts, per vostè, és un partit fiable per buscar un acord després de les properes eleccions?
La nostra voluntat és fer més diputats i governar sols.
Però és molt difícil
però
que arribin als 68.
Però com que amb 33 és 68 és complicat. Jo crec que no hi arribarem. Igual aquesta l'encerto.
Ves que no sigui això.
Ves que no l'encertem tots aquí, sí. Però hem fet avançar molt el país amb aquests 33.
Si per tant, necessitem uns quants més. Per la fiabilitat que li genera a vostè Junts com a soci de govern.
Tota l'estona voleu que parli dels altres partits. No, jo vull parlar del meu.
Li estic parlant de la seva experiència
escenari
de govern.
Bueno, bé no ha anat, no? I ha sigut complicat i acaba amb això, amb Junts decidint marxar del govern. Vull dir que és una situació gens agradable. Ara, hem de teixir ponts amb tothom? Sí. Ens ha anat bé doncs, aquesta geometria més variable? Sí, fins a arribar al millor pressupost de la història, que tothom agafés tàctiques partidistes i el fotessin escales avall. Per tant, nosaltres intentarem créixer, que és el que depèn estrictament de nosaltres i que la gent ens reconeixi.
El seu partit en qui se sentiria més còmode? Amb un govern independentista presidit per Carles Puigdemont o amb un govern de tripartit d'esquerres presidit per Illa?
És que guanyarem aquestes eleccions, per tant, fer preguntes sobre...
No el mourem d'aquí, eh?
Jo què sé, no sé qui presenta la CUP, però tampoc t'explicaré si m'agradaria que el candidat de la CUP fos el president.
Segur que no les guanyarà les eleccions, però Puigdemont pot tenir algunes opcions, Illa pot tenir opcions i el Pere Aragonès pot tenir opcions. Fora d'aquests tres, no veig ningú més que em pugui tenir per presidir un govern de la Generalitat.
Jo tampoc.
I, per tant, jo veig dues opcions, o més tripartit d'esquerres o govern independentista.
Nosaltres farem, nosaltres
ens, molt concret,
ens esforçarem molt a fer molts diputats i en la mesura del possible continuar governant sols, que ens ha anat molt bé poder portar el món de la cultura fins al 2% de pressupost que li correspon, acabar amb els canvis en l'àmbit educatiu perquè necessitem que el sistema millori, el sistema de salut ha de deixar de ser deficitari d'una vegada perquè tenim un sistema de salut collonut, però no ens pot quebrar un dia per la meitat i per tant ho batallarem tot, que és el que fem sempre. Ja està, i venim de ser petits i d'anar a totes les batalles i ara,
ja no som bastant petits,
i ara, ja no som petits, ara guanyem eleccions i en volem seguir guanyant més.
Escolta, el cert és que en aquests comicis l'independentisme té moltes cartes sobre la taula, no? La CUP, vostès, Junts, la senyora Ponsatí i el senyor Graupera, que diuen que faran candidatura si arriben a aconseguir els avals o els vots necessaris, i la senyora Orriols i la seva Acció Catalana, que també
i Convergents,
té a dir la seva.
I Convergents.
Es presenten? Es
Convergents, el senyor Toni Castellà, no? Si no estic equivocat. Sí, bueno.
No, aquests van a dir...
Toni Castellà no. Jo crec que aquests van a dir...
És fotut, eh?
O sigui, ordenar tot aquest ventall que li he posat...
Com ha quedat, és molt fotut. A mi també em passa que a vegades m'equivoco. Llavors els dic Convergència a tots i escolta, molt més endreçat.
Convergents no és el senyor Gordó, no? Era el senyor Gordó.
Convergents és el senyor Gordó.
Però després hi ha un altre, que és Toni
Castellà. Però si poses el senyor Gordó al mateix lloc que en Toni Castellà...
No,
dels dos se t'enfadarà.
No, però són dos formacions diferents. Sí, Convergents, el senyor Germà Gordó, si no m'equivoco, sí. I després Demòcrates.cat, el senyor Toni Castellà.
Tots es volen presentar.
Val. Tot això forma part del món independentista. Tot el que... A veure, amb tot aquest mosaic que hi ha sobre la taula, què pot passar si tots entren al Parlament?
Home, el que pot passar que guanyi Esquerra Republicana. Jo crec que és el que pot passar i el que ha de passar i el que li convé al país en un moment com l'actual. Ja està bé que tothom es pugui presentar, no? Ja està, llavors
però hi ha pastís, hi ha pastís per tot, senyor Sabrià.
És que no ho sé, perquè al final hi ha una part del pastís, a veure si ho sabeu explicar això bé sense que s'ofengui ningú. Hi ha una part del país que està repartit com sempre, que és l'esquerra independentista catalana és la CUP i Esquerra Republicana, i la dreta s'està fragmentant a trossos petits, per tant això és diferent del que passa a Itàlia o en altres àmbits, però a la dreta de l'independentisme hi ha una trossejada de pebrots.
Molt bé, si em permet, situem a l'oient, esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana amb Joan Maria Claveguera, Ivan Guerra, Noelia Carceller, el convidat d'avui, el senyor Sergi Sabrià, viceconseller de Comunicació i Estratègia del Govern de la Generalitat. Iva i Noelia, em penso, no? Doncs vinga, va, endavant.
Doncs com que veig que té ganes de parlar del govern d'Esquerra, vull preguntar per altres dels problemes del govern d'Esquerra, la gestió de la sequera, que malgrat les eleccions és probable que encara els hi toqui a vostès amb un estiu que serà molt dur. No s'han fet les infraestructures necessàries i pel que vèiem després de caure els pressupostos estan garantides les infraestructures que depenen de fons europeus, però no està garantida, per exemple, la potabilitzadora del Besòs, perquè depenia dels pressupostos. Com ho farem tot plegat? I no estan garantides tampoc garantits els ajuts pels pagesos.
En principi, tot això no ha de tenir problemes i, per tant, tot el que té a veure amb la sequera ha de quedar igual que estava. Per tant, si tu em dius, hi ha una desinversió, sí, hi ha un problema de 10 anys compartit per molts, diríem, per molta gent, de manca d'infraestructures o de no fer la feina, l'aca quebrada, les inversions sense fer... anys de pluges i per tant fins que no hi ha sequera ja no s'espavila prou. Ara, el que, per tant, quan feies la mirada més enrere, pel que fa a les inversions que s'han de fer, no hi ha d'haver problema perquè tot tiri endavant. Per tant, aquí si algun decret i el Parlament no el convalida, algú ho haurà d'explicar molt bé i per tant la idea és poder tirar-ho tot endavant. I per tant, com dèiem, nosaltres creiem que amb tot l'esforç que s'ha fet de planificació, no d'ara, sinó des del moment que passem a tenir la responsabilitat sobre aquest àmbit, no sé com dir-ho bé, però que el 2030... Bueno, podràs aguantar molt millor períodes com aquests perquè tindràs una capacitat de desalar aigua molt més gran, però també estem treballant en el mentrestant i per tant continuem executant pous, continuem treballant amb les ampliacions de les desaladores, bueno, ho estem intentant fer tot i per tant hem de superar aquesta etapa.
Anant al detall, un govern d'esquerres com el seu es troba còmode amb el fet que els hotels de la Costa Brava tinguin aigua per a les piscines per una desalinitzadora privada. És a dir, els que tenen més diners tenen diners per omplir les piscines i potser hi ha altres que aniran justos amb l'aigua.
Jo crec que tothom ha de fer un esforç molt gran i, per tant, el que hem de fer és repartir molt bé els esforços i, per tant, el sector turístic també n'ha de fer i n'està fent d'esforços importants. El sector turístic és el 10% del PIB del país i en depèn moltíssima gent. Per tant, aquesta mirada teva té una part parcial, no? Diríem, o sigui, els rics, bueno, hi ha molt... Jo què sé, jo soc de Palafrugell, de Calella, de Llafranc, de Tamariu... Hòstia, la meva gent, el meu entorn, no són propietaris d'hotel, són treballadors, gent que està darrere la barra, que estan treballant a les cuines, que estan servint a les sales. Per tant, aquests establiments els necessitem oberts i els necessitem donant serveis. Això vol dir que aquests no han de fer un esforç com han de fer altres sectors? Doncs l'han de fer. Les desalinitzadores privades són una solució, bueno, estem estudiant per mantenir sectors que continuïn treballant, no per privilegis. Per tant, si hi ha una empresa que es dedica a fer cerveses, que és molt intensiva en aigua, bueno, doncs està bé que pugui continuar produint, i això és intentar mantenir els sectors productius en marxa, no donar suport als privilegiats, i això té a veure amb molts sectors, no només aquest. I el sector turístic ha de fer un esforç molt important i s'ha d'entendre, perquè si no crec que el missatge que enviem no és el correcte.
I una part de l'aigua sobrera d'aquestes desalinizadores anirà a parar als mateixos municipis, a Tossa i també a Lloret de Mar, vull dir que hi ha benefici per tota la població. Noelia.
Sí, ara la Iva parlava de la sequera, abans parlàvem de les presons, també tenim un problema en educació. Com ho farà Esquerra per mobilitzar aquesta gent que potser votants d'Esquerra fins i tot, que aquesta vegada diran doncs no aniré a votar, al final heu governat durant uns anys i continuem amb aquests problemes sobre la taula. Com ho fareu, Esquerra? Per convèncer aquesta gent que els torni a votar.
Els canvis en l'àmbit educatiu són molt lents, no? I per tant, s'han de fer de manera gradual. Els resultats, els canvis lents, els canvis els pots aplicar ràpid, però els resultats dels canvis, i per tant, jo que sé, veure l'impacte dels canvis en una prova PISA que és cada 10 anys, doncs requereix temps. Crec que nosaltres hem fet canvis que són molt positius, com és la gratuïtat de l'I2, com és reduir les ràtios. No? Aquestes són dues que qualsevol expert en l'àmbit educatiu et diu que milloren els resultats, tant la gratuïtat de l'I2 i, per tant, obrir l'I2 a molts més pares i l'escolarització i començar l'escolarització abans, com reduir les ràtios i, per tant, més atenció per part dels mestres. Hem posat més professors dels que hi havia hagut mai en tota la història, i això és lent de resultats. Per tant, jo no m'ho miro en clau electoral d'escolti com aconseguirà mobilitzar aquí els pares, els mestres, mira, no ho sé, però l'esforç és important. Canviar la data d'inici de curs també ho és, i per tant, anar escurçant el període vacacional, tot i no augmentar els dies totals lectius, anar-los repartint millor durant l'any, també ho és, i per tant, en l'àmbit educatiu hem fet coses difícils, sí, però governar és fer coses difícils. Per tant, esperem que això doni resultats. Doncs sí, n'estem segurs que donarà resultats, perquè al final més mestres, menys ràtios, gratuïtat de l'I2 donarà resultats, perquè al final tu fas un grup d'experts després dels resultats del PISA i et diuen això. Et diuen que el camí que estàs fent no és l'equivocat. Ara, que ha de ser més ràpid, has de posar més recursos i ha de ser més intensiu, potser sí, però que el camí és el correcte.
Joan Maria.
Resultats. Senyor Sergi Sabrià, aquesta setmana vostès han anat a Madrid, el president de la Generalitat, a presentar el nou sistema de finançament. Jo cada vegada que un govern de la Generalitat ha anat a Madrid, jo he cobert alguns d'aquests esdeveniments per les moltes... pels molts mitjans amb els quals he treballat, sempre he tingut la sensació de que des de Madrid una cosa és el que diuen oficialment, però després en off the record, és a dir, ja arriben els catalans a fer de ploramiques, no? Vostès han tingut aquesta sensació? Ho dic perquè abans es parlava aquí en aquesta taula de que no s'han complert algunes infraestructures per pal·liar la sequera. Al final el problema, des del meu punt de vista, sempre és el mateix, falten diners, i aquest any altra vegada el sistema de finançament i les inversions en infraestructures que s'havien promès des del govern central, que ja estaven per sota del que aquí es reclama, s'incompleixen sistemàticament. Vostès tenen la sensació que aquesta legislatura, el Partit Socialista, i més en un moment que s'acaba la taula de diàleg, no? que es congela...
S'ha ajornat.
Que s'ha ajornat, que es congela, fins passades a les eleccions, complirà amb aquestes infraestructures i amb totes les promeses que s'han fet electoralment parlant?
És que m'has fet moltes preguntes alhora.
No,
al final no sé per on començar, però el primer, o sigui, tens la sensació quan vas a Madrid que vas a pidolar?
Sí, sí, aquesta era la primera pregunta.
A pidolar, hòsties, diríem, o sigui, a Madrid anem a negociar, a posar la proposta sobre, no, a posar-se la proposta sobre la taula, a veure, sí, com, a veure la, com s'emprenyen, doncs, mira, emprenyen, no, però la nostra pasta, hòstia, la volem gestionar nosaltres,
la
ja està.
La pregunta no era aquesta, vale. La pregunta era si tenies la sensació que no que anaves a pidolar, sinó que allà et menyspreuaven i sempre consideraven que anaves a pidolar. És la sensació de que Madrid espera que arribi la perifèria per dir, aquí només venen a demanar.
Però que... I segons ell, si continuava havent incompliments per part de Madrid envers Catalunya.
Al final som uns tios, jo què sé, o sigui, per bé o per mal, uns tios, unes ties com molt convençuts del que fem. Però molt, no? I per tant, nosaltres anem allà i diem, no, de què anirà la propera legislatura? I nosaltres diem, d'una taula de negociació. I a Madrid et comencen a dir, oh, Espanya no se sentarà, l'estat espanyol no se sentarà a negociar con Catalunya, no? I tornes aquí i els de Junts et diuen, no, negociació la que tinc aquí penjada, no? I és així tota l'estona, tot el rato. I al cap de 4 anys tens els de Junts demanant-se una taula per ells, després d'haver estat tota l'estona rient sobre la taula de negociació, de doneu-me'n una per mi, i el PSOE menjant-se'n 3, no una, 3. Per tant, jo què sé, si vas allà i et dius, et menyspreen, doncs potser sí, però traguen molt, eh? Perquè al final, escolta, quan arriba el dia, les coses passen. I els indults passen, i el canvi en el codi penal passa, i l'amnistia passa, i la taula passa, i pues sí. Ja està, per tant, et menyspreen.
Els diners de les inversions no arriben.
És que
ara hi ha
dues coses diferents.
Ara hi ha un crític a Foment del Treball Nacional, que no havia fet mai.
Espanya, l'estat espanyol, amb el PSOE al capdavant, compleix els seus compromisos? Doncs costa la de Dios, i amb la inversió passa cada any, i a les xifres, no, de compliment estan molt per sota, i per tant hi ha una part de tot això que només té una solució, i la solució l'he dit 14 vegades, diríem, i la sabem tots, que és l'independència d'aquest país, i s'ha acabat, i en el moment que tinguem una oportunitat de culminar-ho bé, ho tornarem a fer. Ara, com que l'oportunitat no saps quan seràs, primer vas a Madrid i els dius, escolta, això canviarà, nois, canviarà, i com ho fareu? Doncs amb els 7 vots que tenim.
Ens queden res 2 minuts de programa. Jo, recuperant el tema de la sequera que ha sortit diverses vegades, ens queda un tram de canonada, que és la interconnexió de xarxes, aquesta canonada que va des de Constantí, crec, a Tarragona, fins a Olèrdola. Per què no s'acaba de fer aquesta canonada i s'hagués arreglat molts problemes de la sequera que tenim a Barcelona?
Perquè no és una solució definitiva, perquè no és el model que...
Però és aigua que se'n va al mar, senyor Sabrià.
Hem defensat nosaltres, no és el model que hem defensat nosaltres històricament. Jo crec que parlar de rius que no aboquen aigua al mar seria un problema no només pel delta sinó general, i per tant, escolta, no farem la interconnexió.
Millor portar barquitos des de València.
Continuarem plantejant les desaladores, els barcos són una solució pel mentrestant, i per tant la interconnexió no passarà.
No passarà, molt bé. Doncs, senyor Sergi Sabrià, moltíssimes gràcies. Ha dit moltes coses que el senyor Pere Aragonès no pot dir, que és el que vostè va dir a l'ocasió. Okay.
No, crec que va ser la primera entrevista que vaig fer estrenant el càrrec de viceconseller, i se'n va escapar.
Un bon titular, un bon titular. Senyor Sergi Sabrià, gràcies, bona tarda, moltíssima sort. Gràcies també al Joan Maria Claveguera, Ivan Guera, Noelia Carceller. Dissabte acabem més converses a la cadena COPE, Catalunya Andorra. Bona tarda, bon cap de setmana i prudència a la carretera si marxeu de vacances de Setmana Santa. Vagi bé, adeu-siau.
Adeu.